Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte, 11 d'abril, i és a punt d'acabar-se una gira que ha donat moltes alegries.
La Mare de Déu.
Dijous que ve el Tradicionarius teniu la darrera oportunitat de veure l'Alba Careta i l'En Rio amb el treball Udols que han fet girar durant els darrers 3 anys. Avui l'Alba Careta passa pel Mans. I quina és la relació entre els castells i la filosofia? Segur que més de la que us penseu. Avui al programa parlarem del llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, amb el seu autor, el filòsof i excap de colla dels Nens del Vendrell, en Kevin Prados. I us imagineu el que és tocar un instrument durant 50 anys? És el que ha aconseguit l'Enric Ortí, primer tenora de la Cobla Sant Jordi, que aquest dilluns rebrà un concert homenatge. Amb ell parlarem aquest dissabte al Mans. Aquest és el menú d'aquest programa que, com sempre, té un espai reservat a la música.
Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món perdut. Carrers quadriculats, tot és igual, és diferent. Els carrers i el soroll, l'embús i els talons que et trepitgen mentre marxes lluny. Els museus són frescos i s'omplen de gent corrent que vol sortir.
Comencem aquest dissabte amb Alosa i Habla de mi en presente, amb aquest Nenes de ciutat.
Entre aquesta gent que mai no podràs distingir, ni els carrers, ni el mercat, ni el tren, ni els terrats poden fer d'aquest un lloc banal. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc aquí sempre. Sentiràs que és casa teva.
Barcelona és tan gran i alhora tu i jo ens vam trobar en un racó secret i amagat, petons que vam descobrir junts aquell dia d'estiu. Quin trajecte més llarg, no t'enfadis si ara arribo tard.
Fa molt pal, no saps si has d'abrigar-te perquè potser suaràs. Refresca al matí però al migdia no.
Ets Mans, ets Festa, ets a Catalunya Ràdio.
Som els Dalmans, sempre al costat de la cultura popular a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, cada dissabte dins del suplement. Dijous que ve arriba al seu punt final una gira que ha durat 3 anys.
A dintre el bressol un vell infant plora.
La mare ha marxat.
I és que fa 3 anys la trompetista i també cantant de jazz Alba Careta i el cantautor Enrio van rebre un encàrrec que els ha donat moltes satisfaccions. Ells dos van protagonitzar el tercer disc de la col·lecció del Cantut. És un projecte que pretén recollir el patrimoni musical de tradició oral a les comarques gironines. Aquest disc es diu Udols i dijous que ve, com diem, arriba al seu punt final. Alba Careta, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser al mans aquest dissabte. Aquest Udols, que us ha portat a mig país durant 3 anys, són gairebé 50 concerts. Arribeu al final d'aquest trajecte.
Sí, la veritat és que molt emocionats. Ara escoltava la cançó que has posat i, clar, em recordava tota l'època que vam gravar el disc, quan ens vam conèixer amb en Henrio, perquè no ens coneixíem abans de fer aquest projecte. I molt feliços de tot aquest camí que ha tingut i tots els Udolsos que hem pogut anar tocant arreu.
Perquè Udolsos que, com comentaves, han anat arreu. Aquest Udols, que jugueu amb el títol dels Udols, dels llops, la paraula dolç. Per tant, aquesta barreja en surt una cosa molt íntima, amb aquestes cançons a punt d'anar a dormir. Buscàveu aquesta inspiració i aquest objectiu?
Exactament, sí, és com també la barreja estilística, no? L'Enric és un cantautor, també productor, i jo que vinc tant del món del jazz i d'un altre tipus de música, i el meu germà també produint el disc, i també el joc de paraules de lo dolç, que pot arribar a ser una cançó, que pot ser molt dolça, però alhora aquesta contradicció de quan la cantes pot ser un moment desesperant, perquè potser el nen o nena qui estàs fent dormir potser no vol dormir o no pot dormir i no para de plorar. I els udols d'aquests nens que ploren intentant fent dormir, no? Doncs vam fer aquest joc de paraules aquí amb l'udols.
Aquest udols que està en aquest disc, en un repertori que inclou 12 cançons de bressol, que les heu reinterpretat també amb arranjaments i amb poemes de l'Enric Assasses, que han estat recitats pel mateix poeta. Això ho heu girat durant 3 anys a gairebé 50 concerts, però no només a Catalunya, sinó que això també ho heu exportat i sempre heu estat rebuts amb excel·lència. Us ha sorprès la gran rebuda que ha tingut aquest espectacle arreu d'on l'heu portat?
Moltíssim, moltíssim. Sobretot a Itàlia, que hi hem anat en 3 ocasions, que nosaltres pensàvem, ostres, vés a saber, no? Perquè, clar, és totes les cançons en català, un idioma que, tot i ser similar, doncs potser costa d'entendre, no? I els hi van cantar, estaven tots, bueno, meravellats, també. És un espectacle molt diferent, no és un concert a l'ús com ens imaginem, no? Vam pensar, quan fem un concert de cançons de bressol, ves que el públic no se'ns adormi. I hem preparat, doncs, un recorregut, un viatge per aquestes cançons, i hi ha molts elements extramusicals que t'ajuden, doncs, a entrar en aquest món oníric i dels somnis que ens agrada dir que tenim nosaltres, no? I allà, clar, potser el no entendre les lletres exactament o potser no conèixer algunes de les cançons van entrar com d'una manera molt més sensorial a tot aquest viatge i van quedar meravellats i la veritat és que si poguéssim hi tornaríem.
Estem parlant aquest dissabte amb l'Alba Careta, abans que dijous que ve el Tradicionarius. A Gràcia s'acabi aquesta gira d'Udols. Alba, et fa una mica de llàstima que s'acabi aquest viatge preciós o estàs més contenta pel fet d'haver-lo gaudit?
Les dues coses. La veritat és que nosaltres podríem fer Udols eternament perquè és un concert tan amable de fer, tan bonic, i que a la gent li agrada tant també que per nosaltres aniríem tirant i tirant amb aquest concert, tants i panys, però sí que, clar, ara mateix la indústria va com va i és com difícil mantenir un projecte així. No deixem la porta tancada a que puguem tornar d'aquí uns anys a fer un remember, no? un retrobament, doncs això ho deixem obert perquè fer equip amb l'Enric i amb el meu germà doncs és excepcional i molt divertit, així com ganes de seguir treballant amb ells.
Aquesta gira de gairebé 50 concerts, com ens explicava l'Alba, us ha sorprès aquesta rebuda en alguns indrets on, evidentment, el català no seria la llengua que fan servir, com a Itàlia, com també a Gijón, però això també, evidentment, amb gran èxit ha estat rebut a la Fira Mediterrània de Manresa, evidentment, al Festival Cantut, al d'Ensànau, a Vilaseca, a Manresa, a Mataró, tants i tants llocs on l'heu pogut rodar, i ara m'agrada que deixis aquesta porta oberta de, bé, és un espectacle que de moment, després de 3 anys, arribem al seu punt, però no al seu punt i final.
Jo espero que no, la veritat. I també us he d'explicar que serà un concert molt especial el dijous perquè tindrem convidats especial que vindran del món dels somnis, a deleitar-nos. Serà preciós. Tindrem l'Enric Casasses en persona recitant els seus poemes. També tindrem Otelio Candy fent un número de circ, que són la Griselda i en Tomeu, que ens van ajudar a preparar tota l'obra, no? Diguéssim, tota la part extramusical va venir de part seva. I també tindrem les anteriors produccions que han estat del Cantut, que han sigut en Belda i en San Josex, i també l'Anna Ferrer i la Paula Grande, i estaran col·laborant tant amb cançons nostres com algunes seves que hem adaptat, i estem preparant un concert preciosíssim, que si podeu venir no us el podeu perdre.
Hi haurà, evidentment, totes aquestes col·laboracions que ara ens explicaves d'aquest proper 16 d'abril, d'aquest dijous de la setmana que ve. Vol dir que la gent que hi hagi vist aquest Udols en algun altre indret que pot tornar-hi a venir perquè hi veurà, evidentment, moltes altres coses que no ha pogut gaudir-ne, no?
Sí, de fet, ja tenim molta gent repetidora que quan veuen Udols un cop tenen ganes de venir, també perquè hi ha molts detalls, deixem anar com moltes cosetes visuals, molts secretets, que la gent es queda amb ganes de més i molta gent repeteix. Així que, si no l'heu vist, veniu, i si l'heu vist, veniu també, perquè serà un moment preciós i també molt emocionant.
Maria gronxava i vestia son hermós tendre fillet del seu cor. Perquè no em plori ni en terra, senyor, i dolça li canta dolceta cançó. Què li darem en el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues en ous i olives i una plateta de mel i mató.
Afanyeu-vos, per tant, a comprar entrades per aquest concert final dijous que ve al Centre Artes Tradicionarius, al barri de Gràcia, a Barcelona, que a més tancarà la vesprada o al vespre amb la taverna amb en Carles Belda i en Germà Negre. Per tant, la festassa serà completa. Alba, no sé si n'ets conscient de la gent que haurà fet servir aquestes cançons per intentar relaxar, com comentaves abans, no perquè s'adormi el públic, evidentment, als vostres concerts, però sinó per relaxar les seves criatures.
No en soc gens conscient, és que això té un abast immens, i justament un dels motius de fer aquest disc també és perquè aquestes cançons no es perdin, perquè tenim la sensació que la gent cada cop li costa més cantar i fa servir com agents externs, per exemple, per posar música, o que també està molt bé, però que durant tota la història de la humanitat s'ha cantat, és l'instrument més antic que tenim. I transmetre aquestes cançons, una de les idees del disc és que se'ls aprenguin els pares i les mares per poder-los cantar als nens, no? No tant per posar el disc, que també, però més per fer unes cançons amables perquè la gent se les aprengui i que es puguin seguir cantant i que sobretot no es perdin o no es quedin només en aquest arxiu meravellós que té el cant tot.
Aquest patrimoni musical de tradició oral, que evidentment és tota una joia, també és una joia tots els projectes que té l'Alba Careta a banda d'aquest fantàstic Udols, perquè tu, vaja, estàs en mil projectes, i a l'Auditori també hi arribaràs d'aquí poc, d'aquí uns dies, amb Ulls Clucs, que no deixa de ser gairebé una continuació, no?, amb la música d'arrel com a protagonista, passes d'aquest Udols a Ulls Clucs.
Bé, és que la música popular crec que és forma part de la nostra cultura i del nostre imaginari popular, i no entenc la música sense ella, no? Sempre explico que jo he estudiat jazz i m'he format en això, però que no he deixat mai de fer la música de les meves arrels i d'allà on vinc, i sempre he mesclat aquest jazz que he estudiat amb la música d'aquí. I és algo que m'agrada molt, perquè el jazz m'ha donat les eines per improvisar sobre la música que tenim aquí i també per donar-li una volta i donar-li altres sonoritats que potser no tindria, no? I una llibertat també que poques músiques permeten. Llavors, aquesta conjunció és algo que m'encanta, que passa tant a Ulls Clucs com a Udols, i espero que segueixi així.
Doncs és l'Alba Careta, des d'Avinyó, des del Bages, fins a aquest tradicionari el dijous de la setmana que ve, després a l'Auditori i a tot arreu on vagi. No li perdeu la pista, perquè no us defraudarà. Alba, que vagi molt bé el concert al tradicionari amb aquesta cluenda d'Udols, que deixem una miqueta la porta oberta, ja veurem cap a on va, i que moltes gràcies per haver passat aquest dissabte pel Mans.
Que bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Som els del Mans, ja ho sabeu, com sempre, cultura popular dins del suplement cada dissabte. Ara que ja tenim Sant Jordi a tocar, què us sembla poder observar en un llibre els castells des del punt de vista de la filosofia? Això és el que ha fet en Camín Prados. Ell és filòsof, és professor de secundària, està cap de colla dels Nens del Vendrell i ara publica amb Arpa Editors el llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Kevin, bon dia i gràcies per ser al Mans.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Per què fem castells si la força de la gravetat és impecable?
Bueno, per la mateixa... perquè som humans, no? I el fet de ser humans i de tenir la capacitat no només de sobreviure, sinó de sobreviure, fa que busquem aquest tipus de reptes que ens fan negar les nostres determinacions. I crec que els castells es poden explicar així, i la lluita contra la gravetat que representen, no? És ritual, una obra artística, una activitat col·lectiva que fem per superar els nostres límits i per cercar la llibertat, filosòficament parlant.
Una obra artística, els castells?
Sí, jo crec que sí. Crec que les coordenades del debat sempre han estat entre si són un esport o són una expressió cultural folklòrica, i el que jo intento fer durant tota la primera part del llibre és argumentar que la manera més eficient de veure els castells és des de la teoria de l'art, perquè compleixen amb moltes propietats que habitualment reconeixem en obres d'art, sobretot en obres d'art dramàtiques, que és allà on jo ubico els castells.
I, Kevin, també perquè si mirem la definició de filosofia sempre la trobem lligada a la racionalitat. Creus que els castells moltes vegades en tenen molt o poc de racionals?
Bueno, és una qüestió que crec que la nostra pràctica sempre ha tingut en compte. De fet, el gran lema dels castells, força, equilibri, valor i seny, no? El lema de Josep Ansel Clavé, doncs ja està parlant d'això, no? De que els castells han d'existir en l'equilibri entre el seny, que és una qualitat purament racional, una virtut racional, i el valor, no? Que és una virtut que té a veure molt més amb la capacitat de les persones, del cos fins i tot, per sobreposar-se a la por i portar endavant accions que tenen cert risc, ja sigui físic, però també moral o a nivell d'utilitat, no? Per tant, els castells jo crec que són una activitat que vehicula les dues coses. Van néixer en un moment, al segle XIX, on hi havia una gran crítica a la, racionalització que s'havia fet de tot, sobretot de la cultura popular, per part de la Il·lustració, i estan en aquesta querella, no? Si tu els veus com a castell, com a construcció, com a estructura, són superracionals, perquè es necessita molta raó per entendre la cosa des d'un punt de vista arquitectònic, però si els veus en moviment, tenen un punt irracional, no? Perquè penses, què fa aquesta gent pujant tan alt els uns a sobre dels altres? Què cerquen, no? I, per tant, jo diria que estan entre les dues coses.
Ara parlarem d'aquesta racionalitat, però has tret també aquest lema dels castells de fa més de 150 anys de l'Anselm Clavé, de força, equilibri, valor i seny. Aquest lema al 2026 encara és aplicable, o si l'haguessis d'actualitzar des del punt de vista filosòfic, quin escolliries, si és que n'escolliries un altre?
Bueno, doncs, de fet, això és bàsicament el tema de la segona part del llibre. El que jo faig és un anàlisi del lema de Clavé i arribo a la conclusió de que aquest lema és absolutament descriptiu dels castells, però dels castells fins al moment que només consideràvem castellers a les persones que pujaven al tronc. És a dir, força, equilibri, valor i seny són virtuts, sobretot la força i l'equilibri, virtuts físiques, atlètiques, gimnàstiques, que són absolutament necessàries a dia d'avui per executar el castell a la posició del tronc. Però a partir de finals del segle XX, quan els castells passen de ser una activitat que podríem explicar gairebé com una companyia d'acròbates, no?, que anaven a oferir un espectacle per les festes majors, i es constitueixen com a entitats, i és el mateix moment en el qual comencem a considerar que la gent que va a la pinya també són castellers, i una mica més tard, també castelleres, en ple dret, en igualtat de condició dels que pugen al tronc. Jo crec que aquí el lema de Clavé, el lema de Clavé li hem de sumar com a mínim dos virtuts, que són les que jo treballo en aquesta segona part del llibre, que són la resistència i l'altruisme. El seny i el valor són transversals per tota la colla, vagis de peu a terra o no, però està clar que potser la força i l'equilibri no són necessàries per estar al quart, cinquè, sisè o més darrere del cordó de la pinya, no? En canvi, ser resistent i ser altruista és absolutament necessari, perquè seiem molt, li dediquem moltes hores, no sempre les coses ens surten bé, ens juguem la felicitat de la nostra pràctica a unes estructures que duren només 3 minuts quan es porten a plaça i que alguns cops no acaben bé. Per tant, s'ha de saber resistir a les bones i les dolentes i sobretot s'ha de ser altruista, perquè nosaltres anem a la colla, deixem fora la nostra individualitat i posem tota la nostra energia i el nostre esforç en un objectiu que és col·lectiu. I ja des d'un punt de vista purament filosòfic, a mi el que m'agrada moltíssim és que quan ens posem en una pinya, diluïm la nostra individualitat en una massa de carn que no deixa de ser un cos més gran que nosaltres, que mirem com una cosa més important que nosaltres, i aquest exercici de l'altruisme que fem als castells em sembla d'una valia brutal, més encara en la societat en la que vivim.
Al Mans aquest dissabte estem parlant amb en Kevin Prados, ell és filòsof, ens publica amb Marpa Editors aquest llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, que d'aquí uns dies per Sant Jordi segur que se'n faran fart de signar exemplars. Tu, Kevin, havies estat també cap de colla dels Nens de Vendrell en un parell d'etapes. Quan havies de prendre decisions com a cap de colla, sempre ho feies racionalment?
Una bona pregunta, eh? Jo he sigut un cap de colla molt racional i de vegades massa racional. Crec que els grans caps de colla o les grans caps de colla són persones que tenen la intuïció de saber sempre estar en el punt intermig entre la racionalitat i la valentia. I per fer grans gestes en els castells hi ha d'haver valentia, hi ha d'haver moments en què, més enllà del que et diu la raó, l'instint t'ha de mostrar que allò que potser sembla que tenim bastantes possibilitats de no... Bueno, doncs que hi ha certes coses que faran que la cosa s'aguanti i es descarregui, no? I jo ja et dic, jo he sigut un cap de colla bastant, bastant racional, que té les seves coses bones, però hi ha hagut moments en què potser hauria sigut, hauria haver sigut més, més, una miqueta més valent.
Mira, jo vaig fer BUP, en aquella època encara es feia BUP, quan estudiàvem fa molts anys, i de les poques coses que malauradament se'm van quedar de filosofia de tercer de BUP era que Aristòtil sempre explicava que la virtut rau en el terme mig, per tant això entre la racionalitat i la valentia seria un terme molt, molt aristotèlic com a cap de colla, no?
Totalment, totalment. De fet, no? Això també, aquest llibre està fet molt des de la teoria aristotèlica, i el que s'explica en el capítol sobre el valor és precisament això, que Aristòtil, no, ens explica les virtuts com el terme mig entre dos vicis. Hi ha un vici, els vicis sempre són parelles respecte de la virtut, i la parella respecte del valor és per excés temeritat i per defecte covardia, no? I és molt... La manera de veure-ho d'Aristòtil és boníssima, perquè te n'adones que la covardia és un defecte, igual que ho és la temeritat, no? Que potser vivim en una, en un moment en què busquem tanta seguretat en tot, i tanta protecció, i estem una mica abocats a no exposar-nos massa a les coses, que, ostres, que entendre que la covardia també és un vici, em sembla que és una cosa molt interessant de portar Aristòtil fins aquí. Per tant, sí, el seny seria la prudència aristotèlica, aquesta virtut racional que et fa entendre si hi ha suficients raons per ser valent o si serem temeraris o si, per contra, ens estem acovardint sense raons, no? Per tant, és aquesta virtut cardinal, que és la prudència, que tenim aquesta paraula tan bonica en el català, que és el seny, que és com, no?, com la manera de sopesar les coses, d'investigar-les, de saber on estem, i després ser valent és actuar en conseqüència al que ens ha dit la prudència o el seny, perquè hi ha vegades que és molt més valent renunciar a un castell que no deixar-se portar per l'eufòria del moment i portar-lo sense tenir suficients elements per saber si ho descarregarem o no. Per tant, és un debat interessant, aquest.
Aquest any és any de concurs, cada dos anys a la Tarraco Arena, en algun concurs de castells, tu aplicant tot això que ens estàs explicant, et deus haver ficat les mans al cap.
Bueno, sí, però també entenc que l'activitat que fem és la que és per això, també. Vull dir, quan tu t'imagines com feien, per exemple, els castells al segle XIX, on no hi havia ni ambulàncies ni seguretat social, i on la tècnica era molt precària i tot es feia a cop de valentia, molt possiblement el que ells entenien per valentia, nosaltres ara ho entendríem per temeritat d'una manera inqüestionable, no? I sí, el concurs, evidentment, de vegades s'han vist intents que no semblaven raonables, però que convocaven tota l'èpica i part de la grandesa de la cosa que fem, no? Per tant, sí que m'he posat les mans al cap, però, ostres, jo m'estaria molt de, com a Kevin Prados, de jutjar les coses, perquè jo també he sigut casteller ras, jo també he volgut fer un castell sí o sí, jo també he empès a intentar coses que potser no teníem tan bé, i jo entenc que és això, no? Entenc quina és la força aquesta que et porta a vegades a sobrepassar-te una miqueta amb la valentia.
Ja per acabar, Kevin, i per jugar una miqueta, sí que com a Kevin Prados em pots dir quin filòsof al llarg de la història es posaria les mans al cap veient el que fem, aquesta pràctica castellera, i quin li cauria la bava veient aquesta massa humana que abans ens explicaves pujant els uns damunt dels altres.
Uau! Jo crec que un que es posaria les mans al cap seria Plató, no? Perquè la seva crítica als poetes, no?, molt famosa, al final no deixa de ser una crítica a tot aquest tipus d'activitats irracionals que mouen els instints, no?, i les passions, i que no utilitzen del tot la raó. No, potser Plató ara mateix no es posaria les mans al cap, però al segle XIX segur. I qui ho celebraria moltíssim crec que és Nietzsche. Perquè tinc la sensació que quan es fa un castell, hi ha la perfecta harmonia entre Apolo i Dionís, no? Entre Apolo i Dionís. Aquest equilibri perfecte entre això, entre l'ordre i l'aventura, entre la raó i la rauxa, entre lo col·lectiu i lo individual, entre lo arquitectònic i lo ritual, no? Em sembla, la veritat, jo, això també està en el llibre i ho treballo perquè quan vaig llegir L'origen de la tragèdia de Nietzsche vaig pensar això, que quan es fa l'aleta d'un castell en una plaça abarrotada de públic i hi ha aquesta explosió d'eufòria, crec que allò representa molt bé, d'una manera molt fidedigna, el que buscava Nietzsche quan explicava l'equilibri entre Apolo i Dionís com el vector de l'art, del gran art, no? Jo crec que ho hauria celebrat molt, si ho hagués vist.
Doncs deixem a Plató a la seva caverna i celebrem que Nietzsche celebraria els castells que fem avui en dia. Ja ho sabeu, si voleu saber una mica més d'aquesta tesi que ens explica en Kevin Prados, doncs ho podeu veure en el seu llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castells, que d'aquí uns dies, per Sant Jordi, serà un dels llibres dels quals més en parlaran, evidentment, els que fan castells i els que els agrada el món de la filosofia. Kevin, gràcies per haver estat al Mans aquest dissabte. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Mans. Som l'arrel.
Demà passat hi haurà un merescut homenatge a tota una institució en el món de la cobla. Aquest homenatge el rebrà un músic i compositor que fa 50 anys que es dedica a la tenora. 50. És l'Enric Ortí, actualment primer tenora de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que aquest dilluns, demà passat, a les 7 de la tarda, al Teatre Casino L'Aliança de Poblenou, rep aquest merescut homenatge. Avui és un plaer tenir-lo al Mans. Enric, bon dia.
Bon dia, Oriol. Bon dia a tothom.
Com van aquests moments previs d'aquest homenatge?
Bueno, doncs mira, doncs jo, de la mateixa manera que vosaltres tinc el plaer de parlar, altres emissores també doncs, m'han fet entrevistes i esperant a que arribi demà passat perquè em fa moltíssima il·lusió rebre un homenatge i més pel fet que representa aquest homenatge, 50 anys tocant la tenora, això fins i tot a mi em fa por.
Clar, podríem pensar, l'Enric Ortí, 50 anys tocant la tenora, deu tenir una edat molt avançada, però no, fora bromes. Enric, com és que un Enric Ortí tan petit va començar a decidir tocar la tenora de ben jove?
Doncs mira, tot va ser... Bé, de fet, a casa meva el món de la sardana sempre ha existit. Jo, des que vaig néixer, la sardana a casa sempre ha sonat. Els meus pares han anat a sardanes cada cap de setmana a ballades, a plecs. El meu pare ballava amb colla sardanista de competició. I arrel de que jo anava amb els meus pares seguint-los a les ballades, doncs jo tirava no tant per la dansa, sinó per la música i em posava davant de les cobles a escoltar la cobla i especialment la tenora, que era la que portava, diguéssim, la veu cantant de la cobla.
I la tenora que gairebé devia ser més llarga que l'Enric Ortí de menut, i ara, com diem, rep aquest merescut homenatge demà passat a les 7 de la tarda. Clar, és un homenatge on hi veiem que hi toques tu amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, és a dir, un homenatge en el qual a tu et faran tocar.
Sí, bueno, això em fa especial també il·lusió perquè, bé, normalment entenem a vegades els homenatges quan una persona ja ha deixat de viure, no? Llavors, rebre aquest homenatge en vida, amb 50 anys, doncs la il·lusió i l'alegria que et fa això sentir, doncs és immensa.
Això també hi estem completament d'acord, hem de reivindicar els homenatges en vida, Enric.
I tant, almenys perquè l'homenatjat pugui disfrutar de tots els actes que se li puguin fer, no? També, evidentment, els homenatges, una vegada la persona ja no hi és, està bé que es facin, però podem reivindicar homenatges amb amb vida, vaja, que és el que la persona homenatjada, doncs, reitero, doncs, que pot disfrutar-ho més, no?
Aquest homenatge arribarà 10 dies abans que es facin els 50 anys clavats del teu debut com a tenora solista. Va ser en l'acte de presentació oficial de la Cobla Juvenívola de Sabadell el 23 d'abril, el dia Sant Jordi del 76. Recordes alguna cosa d'aquell dia?
Sí, sí, tinc molts records que són inesborrables. Vull dir, aquell teatre de la Faràndula ple de gom a gom, la Cobla Juvenívola al mig de l'escenari, apadrinat amb les dues cobles locals de llavors, que era la Cobla Sabadell i la Cobla La Principal del Vallès, i en aquell marc incomparable que és la Faràndula. Jo tenia 10 anys acabats de fer. Imagina't que amb aquesta edat tot ho veus gran, i aquell teatre se'n feia immens, i bé, va ser una jornada, i unes jornades posteriors també en aquesta, perquè vam fer algunes actuacions a Sabadell, doncs molt emocionants, amb l'aspecte de que debutaves amb una cobla, tenies els teus mestres als costats, al costat teu, donant-te suport, i bé, és molt, molt, molt emocionant. Després... I l'entrega del públic també, doncs també pots comptar, perquè érem una cobla, jo era el més petit, que tenia 10 anys, però suposo que aproximadament el més gran em sembla que tenia 18, vull dir que gent superjove debutant en un teatre com és el de la Faràndula.
Almans, estem parlant amb l'Enric Ortí, que aquest dilluns rebrà un merescut homenatge. Són 50 anys dedicant-se a la tenora. Clar, tu a la Juvenívola de Sabadell, després de 32 anys, fas un pas que per tu professionalment i vitalment també va ser molt important, el pas cap a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Com recordes aquells moments?
Bueno, aquells moments van ser uns moments molt importants dintre de la meva carrera musical. Moments que no van ser fàcils, perquè molta gent em feia anar a la Cobla Juvenívola ja per vida. 33 anys que vaig estar abans són molts anys, però hi havia l'opció en aquell moment de que passava el tren i a la Cobla Sant Jordi, doncs, hi quedava lliure una plaça de tenora. I bé, és evidentment, com us dic, una vegada que passa el tren, si no l'aprofites, jo crec que vaig fer bé de fer aquest pas, assumir aquest paper de tenora solista a la Cobla Sant Jordi, que és actualment, o aleshores, parlant des d'aleshores del 2008, és una cobla molt referent per a tots els músics de cobla, arribar, diguéssim, al top de cobles com és la Sant Jordi, no? Llavors, per tant, la feina que fa aquesta cobla, per la professionalitat que hi ha amb tots els músics, doncs és un repte que has d'assolir i aprofitar-ho i agafar-t'hi fort, perquè professionalment, si t'hi vols dedicar a la cobla, és el number one, diguéssim, de les cobles.
Aquí és on arriba l'Enric Ortí, en aquesta cobla de Sant Jordi, aquesta cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Mirant la teva trajectòria passada, però també mirant la teva trajectòria futura, faràs com els esportistes que sovint es van a retirar al club del qual n'han sortit? És a dir, et podem veure tu tirant llarg, d'aquí 25 anys, celebrant els 75 anys a la Juvenívola de Sabadell un altre cop, o estem fent massa ficció?
Bueno, està bé fer ficció i deixar volar coloms, però això no ho sabem mai, no? Però jo desitjo que per, o sigui, molts anys més a la Cobla Juvenívola de Sabadell, que aquest any, com bé deies, fa 50 anys, precisament els hi he dedicat una sardana que serà estrenada el dia 2 de maig a Sabadell, amb uns actes que fa la Juvenívola del 50è aniversari. I bé, jo desitjo a la Cobla que faci 75 i que arribi al 100, no ho veuré, però espero que per molts anys pugui pugui subsistir aquesta cobla també dintre de les primeres del país, eh?
Ara ens parles d'aquesta juvenívola, d'aquesta composició que s'estrenarà d'aquí uns dies, el 2 de maig, perquè tu, evidentment, a banda de tocar la tenora i fer-ho celestialment, també ets compositor. De què te'n sents més orgullós, de les composicions que has fet amb aquests dos discos dedicats íntegrament a la teva obra?
Bueno, jo em sento orgullós en general de tot. Després, o sigui, per exemple, si hem d'analitzar una per una les composicions o sardanes, obres, digue-li com vulguis, n'hi haurà algunes que t'arribaran més a dins. També a vegades escrius per segons la persona, escrius segons quin encàrrec tens, per segons a qui va de dirigir aquesta sardana. Sempre procuro fer musicalment agafar camins nous, explorar-los, i bé, sempre alguna o altra composició sempre té alguna cosa diferent. Pots tenir un estil marcat que t'identifiqui, però sempre procures anar per camins nous per tu i investigar. Però vaja, orgullós, n'estic de totes, la veritat és que n'estic de totes, cada una amb el seu rol, però de totes estic orgullós.
Doncs nosaltres també n'estem orgullosos del pas de l'Enric Ortí aquest dissabte pel programa, 48 hores abans que aquest dilluns se li faci aquest merescut homenatge al Teatre Casino l'Aliança de Poblenou a les 7 de la tarda. Són 50 anys dedicant-se a la tenora i el celebrarà en vida, com s'ha de fer aquest dilluns amb els seus. Enric, moltes gràcies per haver passat pel mans aquest dissabte, que vagin bé aquestes 48 hores de nervis i sobretot que vagi molt bé dilluns aquest merescudíssim homenatge.
Moltes gràcies, Oriol. Des d'aquí també vull fer una abraçada a en Quim Rollany, que es recuperi ben aviat, i a tots els oients de Catalunya Ràdio que ens estan escoltant. Moltes, moltes gràcies i molt agraït.
Gràcies, Enric. En Quim Rollany, que per cert ja el tindrem aquí d'aquí pocs dies al Mans perquè reprengui la seva tasca habitual. Gràcies, Enric. Una abraçada.
Una abraçada.
I abans d'acabar us deixem amb algunes propostes interessants també de cara a aquests propers dies. Avui a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, en el context de la capital de la sardana, concert d'en Roger Mas i precisament la Cobla Sant Jordi. Demà ballades de sardanes també a Breda, Tortosa, La Ràpita o Pardins. Dimecres que ve s'enceta també una nova edició, la que en fa 32, de la Taverna del Cat, on al Centre Artesà de Gràcia hi haurà, ja ho sabeu, aquelles propostes musicals en format minimalista de duets no estables que sempre ens sorprenen. Fins aquí el Mans aquest dissabte, gràcies a en Dani Jiménez, a Marçal Turo i la Rosa Silloé, a les vies de so i a la muntatge musical, qui us ha acompanyat, l'Oriol Rodríguez, una setmana més. Que tingueu bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.